Passen 9 minuts de les 3 de la tarda. Empar Moliner, bona tarda.
Bona tarda.
Andreu Barnils, bona tarda.
Bon dia.
Carlos Rivadulla, bona tarda.
Bona tarda a tothom.
I Esther Pujol, bona tarda.
Bon dia.
Tots aquí, a aquí, creativitat.
Tots tres són guais i no diuen bona tarda.
Bon dia. Ai, senyor, s'està acabant la temporada. Els tertulians estan a punt de ser desats al Museu del Tertulià. Tots nosaltres fins a temporada que ve. Ja no sabem com
els que renovin, perquè després haurem de fer com els equips de futbol, de fer reunions a la secretaria tècnica i a veure qui renova i qui no.
Ja us enviarem el nostre representant.
Proves de premsa. No, però a veure, nosaltres som aquells, som els més aquells desgraciats. O sigui, no som els Messis dels tertulians.
No.
Mira l'hora
no seria el cas.
No som a l'hora terrible. Som molt més desgraciats.
Els Messis venen a les 8
del matí. Sí, exacte. Sí, nosaltres som el tertulià B.
Onésimo.
La banqueta. Avui hem de parlar de presons. Com que hem de parlar de presons, sempre que parlem de presons, trio cançons de presons. N'hi ha dues... No, t'agradaran molt, eh? Però sempre amb les cançons de presons no ens podem estalviar la preciosa cançó, la deixo pel final, del delinqüent Dioni, cantant Fogo e Paixau.
I això és el que m'ha d'agradar a mi, no?
A veure, és una cançó objectivament bonica, però
sí, molt,
comencem
molt.
Amb Johnny Cash, que va gravar a la presó el Folsom Prison Blues. I hear the train a-coming, it's rolling around the bend. És que a la presó s'hi poden fer moltes coses.
Home, sí.
Graves un disc, fas uns negocis... Això ve perquè la UDEF, que per si algú no se'n recorda exactament de les sigles, jo ho he hagut de buscar, la Unió de Delinqüència Econòmica
unitat,
i Fiscal, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, ha detectat, paraules seves, una trama VIP a la presó de Soto del Real. He petat dient VIP. Es veu que els detinguts fan negocis a l'hora del pati. Allò que tu, mentre tu et menges un entrepà, doncs fan negocis. Qui ho ha explicat? Doncs un advocat que té diversos clients, tots ells imputats. Aquest home viu allà. De la mateixa manera que doncs un tertulià va ara aquí, va ara allà, doncs ell va allà i doncs, al matí potser parla amb l'Ignacio González, que és el president de la Comunitat de Madrid, imputat pel Lezo, a la tarda potser amb en Gerardo Díaz Ferran, saluda en Jordi Pujol... Oi, veu el Sandro Rossell allà lluny, veu una foto potser d'en Mario Conde, que ja no hi és, però que va deixar gravat a la paret aquelles ratlletes que es graven.
De 5 en 5, no?
Sí, ja llavors, en el lavabo potser Miguel Blesa va fer un rodolí d'aquells que diuen... Que et parlen de la necessitat de tenir punteria, per exemple. En Bárcenas, que potser va dibuixar aquell bonic grafiti que consisteix en un membre viril amb tres pèls que fa la gent a la presó. Total, és el que diu un dels presoners. Cito textualment. Diu, coneixes contínuament noves persones amb les que treballar fora de la presó i et passes les hores del pati parlant d'això. De què parlarem, si no? De ties. Però si no, n'hi ha. Cosa que em fa pensar que si les presons fossin mixtes, la reinserció seria més possible, perquè estaríem parlant de ties, diguéssim.
Pot ser.
Però no, estan fent això. Cosa que em porta a la segona cançó, que és de Afghan Wing. What Jenny is Like. No et dona un rotllo rem, aquesta cançó?
Sí,
que
sí. Sí.
Això ho ha tret el Confidencial. Ha parlat amb un imputat múltiple, que és una figura que m'encanta. Pot haver-hi l'imputat simple, l'imputat doble, i llavors hi ha l'imputat múltiple. Igual que quan els romans van arribar a Hispània, deien que un esquirol podia saltar d'arbre en arbre sense baixar mai per tot el corredor mediterrani, que ells l'havien fet, doncs aquí podem agafar un imputat i abraçar totes les trames de corrupció espanyoles, per exemple, no? Crec que està molt bé. Jo dic una cosa, l'economat de la presó és la pròxima bombolla. Ja ho veuràs tu ara. A veure, diu un, la presó serveix per refrescar l'agenda. Tens a mà un munt de gent que t'ofereix tot tipus de servei, diu, un passaport fals, un oncle amb societats o un altre que sap com treure't del país. Tens telèfons i tarifes. Abans de la presó, a l'època del Lute, el delinqüent solia estudiar dret. Ara fa negocis amb els millors. I com que el que et passa el telèfon de l'oncle al paradís fiscal té el mateix advocat que tu, tot queda a casa. La presó, doncs, és com un postgrau del blanqueig, un màster del paradís fiscal, com qui va a una clínica d'aprimament. No veus, fas esport, passeges pel pati i surts més primet i més ric. L'idea dona per un musical, trobo jo. És a dir, imagineu-vos a tots vestits de ratlles, Soto del Real, el musical, amb l'arribada d'en Júnior, la marxa d'en Conde, els vis-a-vis amb les esposes... Seria poc paritari, perquè, de moment, amigues, nosaltres anem a la cua, ens queda molt camí per recórrer per arribar als nivells d'ells. Tenim un sostre de vidre amb la qüestió de la delinqüència. Per tant, si voleu fer un màster, no teniu feina, robeu un súper... Bé, un súper no, hauria de ser una mica més. Un súper no vas a sota del Real, espera't. Robeu una cadena de súpers...
O de freu de Hisenda, molts.
Sí, això m'ha molt millor. Llavors vas a sota del Real, els coneixes, els hi aguantes la safata i pots el dia de demà anar a un paradís fiscal. Dioni, il·lustra'ns. Aquesta és una cançó brasilera popular i aquest és el Dioni, el que va robar la furgoneta aquella de diners. I la cançó és preciosa. I ell no la fa malament. Sí, sí, sí. Va anar al Brasil, es va operar de la presbícia, es va posar cabells, s'ho va gastar tot amb mojitos i caipirinhas i va fer aquesta cançó.
Així a broma, però, és a dir, hi ha detinguts, 13 detinguts, a sota del Real mateix, perquè hi ha un nou grup liderat per José Luis Aneri, acusat de frau de cursos de formació a la Comunitat de Madrid, tenia el suport d'Antonio Arroyo, considerat el més gran estafador hipotecari d'Espanya. Va ser a partir de l'aparició d'un tercer individu, Iván Losada, condemnat pel cas Marsans, que l'Odeu va veure que només podia haver-se conegut a la presó. És a dir, que a la presó és un nou niu en què es van coneixent i s'estableixen aquestes... Un advocat, una de les coses que publica avui el Confidencial, diu: ara mateix és més fàcil fer contactes i negocis dins de Soto del Real que no pas a fora, perquè hi trobes de tot. Empresaris, polítics, estafadors, condemnats per aixecament de béns, fins i tot un expresident d'un club de futbol, que és Sandro Rossell. És a dir, ja tens contactes. Entres a la presó amb alguns contactes i surts amb una agenda molt més actualitzada.
Però per què no hi ha més presons?
Què vols dir? Que els separin com els jihadistes? També ho deia el Confidencial, eh? Deia, per què no els separen? Perquè, esclar, són perillosos.
No, però és que aquesta és la cosa bèstia. També hi ha VIPs dins la presó. O sigui, m'agradaria veure les cel·les de tots aquests, eh? M'agradaria veure el seu règim alimentari. Estic segur que els tracten millor en aquests que en els altres. Ja. Això és així de bèstia.
Home, tu has dit una sèrie o que has dit un musical. Jo he pensat una novel·la aquest matí. Això ho fas amb una novel·la, en Torrent? Ens ho posa amb una novel·la i no ens ho creiem?
No, pensem que s'ha passat.
Que on vas a parar amb
perquè,
això?
Perquè, clar, diu estan detinguts, però on els posaran? Perquè si ja estan a la presó.
Exacte.
No, separar-los, no? Però, clar,
sí.
No deixa de ser curiós, eh? També en titans, perquè, clar, mai hi havia hagut tants en una mateixa presó, eh? A Soto del Real hi ha hagut Ignacio González, el seu germà Pablo, Sandro Rossell, Jordi Pujol Ferrusola, Gerardo Díaz Ferran, no fa gaire va passar Mario Conde, Miguel Blesa, Luis Bárcenas,
sí, sí, clar,
és que és la crem i la crem, eh? La crem de la crem.
Això em recorda quan fa temps hi havia un cas d'una cosa que anava a judici i sempre el jutge era Baltasar Garzón. Jo pensava, no n'hi ha cap més o què? També tot ho feia ell. Aquí tot és a la mateixa presó.
Bueno,
no?
Jo crec que el que passa és que com tots són, crec, diguem-ne, estan en prisió provisional a l'espera de judici, per proximitat a l'Audiència Nacional i suposo que per les condicions tècniques de la presó es fiquen allà i no que el portis cap a, jo què sé, cap a Múrcia,
és un pas previ per després anar a una altra
presó. I cada cop que tinguis una declaració, que anar a judici i tornar allà, no, suposo que serà per això.
És pràctic.
La dispersió, no? Tant que es parlava, seria recomanable.
Quan has parlat de les dones, per això m'ha vingut al cap la Maria Antònia Munà, em sembla que es deia.
Sí, la presidenta de les Illes. N'hi ha poques, n'hi ha poques.
Aquesta sí que poques, però aquesta va ser de les primeres.
Sí, va ser una pionera, és veritat. Però
i una cara tan trista i desolada que la vaig veure l'últim cop que va sortir el judici.
La infanta, la senyora Millet, totes aquestes dones no ens fan costat. Diuen que són ells. I crec que ens fa falta molt camí per recórrer.
Per cert, que avui el diari ara publica un document al qual ha tingut accés, que és una cosa que, si recordes, ens ho va explicar aquí la Isabel Lleuger, que ja estava començant a haver-hi una mica de jurisprudència, segons el qual la Comissió Europea presentarà dimecres una proposta legislativa per obligar els bancs, bufets, advocats i assessors que dissenyin els plans il·legals d'evasió fiscal a denunciar els seus clients. La llei, si l'aproven els caps d'estat i de govern, preveurà sancions. És a dir, que Brussel·les reconeix que les multes no serviran per posar fi a totes les pràctiques fiscals fraudulentes, perquè el principal repte és establir quines pràctiques són agressives, abusives i quines no, però en tot cas que siguin també els assessors els que d'una banda estiguin obligats a denunciar i que si no ho fan, o que si són ells els que fan alguna cosa malament, també ser perseguits.
Fantàstic.
Perquè a vegades és possible que, no et dic que siguin innocents, els que a vegades surten a la premsa com a defraudat i gent de, però a vegades sí que fan aquells delictes assessorats per un expert, que és el sí, que sí. els diu fes això, fes allò, que així, aquí no t'enxamparan segur.
I això serà com el putero, que no només pringa ella, sinó el client. És a dir, l'assessor aquest també pringarà.
Ah, exacte, sí, sí.
M'ha explicat un amic parlant d'això de l'altre dia, em va explicar que hi ha assessors fiscals que ara mateix, quan et fan la declaració de la renda, ells firmen un document pel qual són responsables d'aquella declaració. Això sobretot pels autònoms, que tu fas el que et diuen. I per tant, en són responsables. Ho trobo meravellós, això. Mm. I si tu, sempre que no l'enganyis, naturalment, no? Però si tu li dius, tinc aquest, això, s'ha de desgravar, i ell t'ho fa, i n'és responsable. Està molt bé, perquè és veritat que jo no m'imagino ni a Cristiano Ronaldo ni a Messi volent sortir al diari per defraudar d'aquesta manera.
Ni dissenyant una estructura...
De veritat que no.
Ara,
no cal, no cal.
Parlant, que algú els diu, escolta'm, jo et faré una estructura que pagaràs menys impostos. I ells dient que sí, això potser sí.
Sí,
ara,
sí,
ells dissenyant, posant els seus diners a les elles verge, no sé, no sé què, jo crec que ells no ho deuen saber. Ara que algú els ha... No dic que ells surtin sense pagar res, és a dir, ells també han de pagar. Però els assessors fiscals tenen un paper important.
Segurament,
això,
si l'assessor fiscal firma un document que diu que ell serà el responsable, ja hi haurà coses que no les farà. I que deu pensar, mira...
El que passa que se'ls acabarà molta part del negoci. O sigui, els bancs, a gran part, es dediquen a això.
A què?
Assessorar fiscalment.
Però que assessorin bé, no?
No ho sé. Jo tinc una amiga que treballa a la banca que sempre m'ho diu, que ella... Diu, jo... Quan he d'assessorar, els que assessoro més és una puta i una monja. Dic, què vols dir? Doncs mira, una que es dedica... L'Església té molts terrenys a Barcelona, els assessors fiscalment. I l'altra és una senyora, una madame. Però aquests són els que mouen més diners.
Negres.
Més diners.
Però els assessora, suposo, legalment.
Totalment legal, totalment.
No, però, ostres, és veritat, si li van les teves dues amigues, aquestes que acabes d'anomenar, per ordre, suposo, no d'importància, i li diuen, tinc un terreny, col·loqui-me'l, o jo que sé, o vengui-me'l, doncs ell no li dirà, no, que vés a les Illes Caiman, que hi veuràs tu.
Jo ho trobo una notícia espectacular, si realment és així. Si els bancs ara hauran de donar la cara...
La Isabel Lleuger ens va explicar, és una tertulia del programa, ens va explicar que ja hi ha hagut alguns jutges que en alguns casos, ja per iniciativa pròpia, sense necessitat d'haver-hi una llei, ja han entès que l'assessor havia de donar també, de carregar amb la culpa, a una part de la culpa.
Sí que jo crec que sí que es podria fer amb la normativa actual, el Codi Penal, perquè justament un està dissenyant i està col·laborant per un resultat delictiu i criminal, o sigui, es podria haver fet. Ara, si, com tot, si es promou una conscienciació més gran, una informació, i d'alguna manera es fica el focus d'atenció a l'assessor fiscal, que és el que realment dissenya aquestes estructures fiscals, jo crec que guanyarem molt, perquè el gran problema avui en dia és justament l'evasió fiscal, és el gran problema d'avui en dia, si ens permet, d'Occident. No? La globalització, que és un gran fan, ha portat moltes avantatges, però una és més facilitat per fer estructures fiscals evasives com fan famosos, no tan famosos i multinacionals. Llavors, un pas més, jo crec que per part de la Unió Europea és molt positiu i que quedi més clar, i sobretot conscienciació social.
Doncs veurem en què arriba tot plegat. Estem anem pendents, però insisteixo que ja hi ha alguns jutges que han començat a prendre aquestes decisions. És un quart i mig de 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia. Continuem. El David Montaner diu, LinkedIn, res. Garjola In, potser la millor xarxa de networking per negocis i operacions diverses. Està ben vist, és una manera de treure rendiment de tot plegat.
Home, està clar el que deia aquí en Bernils, que segurament quan tu estàs tan forrat i fas aquests negocis, no deus beure aigua amb el menú. Deuen portar un Chateau Margaux per un mòdic preu, no diria?
Va, us trec un altre tema, que és el primer que ho fa de manera allò oficial, però sí que és veritat que el xup-xup, el debat, ha estat en alguns moments en l'agenda i també es podria, no només personalitzar en el seu cas, sinó en d'altres. L'Ajuntament de Manresa ha decidit retirar del carrer totes les plaques commemoratives d'obres municipals inaugurades per l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, on és esmentat com a molt honorable. La moció la va presentar el PSC, va rebre el suport de la CUP, de Ciutadans, i l'abstenció de Convergència Democràtica de Catalunya, d'Esquerra Republicana, de Democràcia Municipal i del regidor de Vins. La moció recorda que Jordi Pujol i Soley va perdre tots els privilegis derivats del seu càrrec, inclòs el tracte de molt honorable, quan va reconèixer que havia evadit capitals. Què s'ha de fer amb aquelles plaques penso, jo vinc de la informació esportiva, cada dos per tres apareix el debat sobre què ha de fer el Barça amb la samarreta d'Iñaki Urdangarín, que té penjada al Palau Blaugrana, o amb el nom d'un museu de Josep Lluís Núñez, que després s'ha demostrat, va estar condemnat i també va passar també per la presó. Quan un president de la Generalitat, un alcalde, un president d'un club, després ha fet delictes o s'ha sabut que havia fet delictes, se li han de retreure totes les condecoracions o les plaques que han anat inaugurant mentre era president? No?
Jo crec que encara és molt d'hora per fer tot això. I que ell va... diuen, són plaques que diuen va inaugurar aquest local, va fer aquesta...
TV3, sense anar més lluny, eh? TV3, el monòlit que hi ha...
El comitè d'empresa va fer això.
El comitè d'empresa va com tapar-lo amb una pancarta perquè...
L'he vist avui, impressiona. L'he vist avui. És que vaig veure que tu ho havies fet a Twitter, havies penjat la foto...
Sí, quan ho vaig veure, vaig fer un tuit. És a dir, hi ha el monòlit que diu que la televisió va ser inaugurada per, deu dir, molt honorable Jordi Pujol, i han posat ara un cartell al damunt que no recordo què diu. Sí, diu que la televisió va ser inaugurada gràcies a tot el suport de tots els grups parlamentaris. És una fórmula més neutra.
Ara, a veure, pel que veig, això ha sortit del PSC, no? Ho ha dit el PSC.
En el cas de Manresa, sí. Però, per exemple, Ciutadans, ara estic llegint que Ciutadans el gener del 2017 va demanar que a Barcelona es retirés la placa d'un cap on apareixia també Jordi Pujol. És a dir, que és un debat que es va generant de tant en tant.
Jo crec que cap de les iniciatives superarà l'impacte que va provocar l'estàtua de Jordi Pujol caient de Vilassar. Us recordeu això, els primers dies?
Sí. Va ser Lenin que queia, allò era, eh? Va ser un impacte que encara em durarà a mi. Una, dues. Crec, o pot ser que entre ells s'ho comencin a fer, això. I ara hi ha els convergents que dic que retirin les plaques del Montilla el dia que desconeixin el Montilla, no sé què. És a dir, si és un debat polític i partidista, jo crec que ens farem mal, entre tots. Ara, si és un debat real, de fons, què fer? Què fer ara, amb totes les plaques del Pujol? Ho trobo una pregunta excel·lent. Jo no et sabria dir, eh? Ara, pel que veig, el debat és més són els partits entre ells que se la foten. Però aleshores aquí, noi, acabarem que entre uns i altres s'anul·laran.
Jo crec que no hi ha temps. O sigui, l'obra política de Jordi Pujol l'haurà de garballar el temps. I ara estem en un moment convuls per tot el que està sortint al voltant de la seva família i, per tant, fer com si fer tàbula rasa de tot el que havia passat fins ara a mi em sembla injust. Entenc les raons que poden induir algú a dir no sabem si és molt honorable o no, perquè això és una dignitat molt gran, dir-li a algú molt honorable, si després es demostra que ha fet alguna cosa que està malament. Jo trobo que és allò, posar-se en un jardí bastant important, perquè això el temps no ha deixat reposar.
Mira, hi ha, sense que sigui el mateix, hi ha també el debat va haver el debat de les plaques franquistes, les plaques franquistes del Ministeri de Vivienda, sí, etc. Jo el que faria amb les plaques franquistes, més que treure-les, seria posar una plaqueta al costat. Ja sé que és omplir molt de plaques, no? Però dir, ostres, aquestes plaquetes van ser aquí, Franco va fer aquests edificis, això és part de la nostra història i ara nosaltres en fem un memorial i demostrem d'alguna manera que no hi estem d'acord, però no ho traiem, ho deixem. Potser serà la manera, perquè dic una cosa, no serà l'última, vull dir, haurem d'anar tirant. Llavors jo faria anar tirant, però fins a un punt, és a dir, jo potser l'estàtua d'Antonio López no la trauria, perquè, ni la de Colom. Enteneu? Però per una qüestió de temps i sense menysprear naturalment el mal que han fet, eh? Però...